Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units i Mèxic han pactat un ajornament de 90 dies per l'entrada en vigor de la majoria d'aranjals nord-americans als productes que importa del país llatinoamericà. L'acord s'ha tancat avui a poques hores perquè arribi l'1 d'agost, data en què inicialment havien de ser efectius els nous gravàmens. El president nord-americà Donald Trump ho ha anunciat després de parlar per telèfon amb la seva homòloga mexicana Claudia Sheinbaum. La mandatària mexicana ha explicat a la xarxa X que l'ajornament de l'entrada en vigor d'aquests aranzels permetrà construir un acord a llarg termini i a partir del diàleg. Últimament, Trump havia criticat Mèxic per no frenar prou l'arribada d'immigrants als Estats Units ni tampoc l'entrada de fentanil. De fet, fins ara, Mèxic ja ha pagat un 25% d'aranzels sobre la indústria automobilística i un 50% en el cas de l'exportació als Estats Units d'acer, alumini i coure. Més notícies amb Aida Clemente.
La Unió Europea es prepara per pagar a partir de demà aranzels del 15% a la majoria de productes que exporti als Estats Units. L'entrada en vigor està envoltada d'incertesa per la falta d'un acord comercial per escrit i les contradiccions en el que s'ha pactat entre la Casa Blanca i les autoritats comunitàries. Olaf Gill és el portaveu de la Comissió Europea.
A partir de demà tindrem l'alleujament aranzelari immediat que hem treballat tan dur per aconseguir. Els Estats Units han fet aquests compromisos. Ara els correspon a ells aplicar-los. La pilota és el seu teulat. Pel que fa a exempcions addicionals, les negociacions continuen.
El del vi serà, finalment, un dels sectors que haurà de pagar aquest 15%, tot i que la Comissió Europea vol treballar per aconseguir una excepció.
L'Euríbor, el principal indicador per revisar les hipoteques, s'ha mantingut estable al juliol per tercer mes consecutiu, amb una mitjana del 2,08%, però està per sota de fa un any i lleugerament més baix de que fa 6 mesos. Així que els que hagin de revisar la hipoteca amb l'Euríbor del juliol notaran una disminució de la quota d'uns 120 euros al mes si l'actualització és anual o d'uns 40 si és semestral.
Catalunya ha perdut en una dècada més d'un de cada 10 comerços. En termes absoluts, són 11.000 establiments. La directora general de Comerç, Marta Angerri, adverteix que aquests tancaments no només afecten l'economia de proximitat, sinó que també redueixen la vida comunitària als barris.
Sempre m'agrada posar l'exemple dels forns de pa, però els forns de pa fan una feina d'aquella que no es veu, no? De la senyora Maria, que baixa de casa seva i que potser amb la fornera o el forner serà l'única persona que parlarà durant aquell dia. Per això és tan necessari que des de l'urbanisme tinguem clar que hi ha un eix vertebrador, que és el del comerç, que és el que després ens ajuda a crear aquesta cohesió social que tant necessitem.
La justícia imputa l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per suborn i tràfic d'influències per les seves suposades maniobres per influir en processos judicials. El titular del jutjat d'instrucció de Madrid, que la investiga, l'ha cridat a citada a declarar com a imputada l'11 de novembre. El mateix dia declararà com a testimoni l'agent de la Guàrdia Civil investigat en el cas Coldo, amb qui Leire Díez s'havia trobat perquè facilités dades que poguessin comprometre l'UCO. La Generalitat començarà a participar en la gestió de l'IRPF a partir del 2028, així consta en el full de ruta per la primera fase de desplegament de la Hisenda Catalana, que no concreta quan començarà la recaptació d'aquest impost, que en principi es previa a partir de l'any que ve.
El pla director també contempla que l'Agència Tributària de Catalunya estigui en condicions d'assumir plenament l'assistència de la campanya de la renda del 2027 amb la previsió d'arribar a 360.000 contribuents. Per això caldrà incorporar 400 agents tributaris de reforç l'any que ve i més de 700 agents al 2027. El full de ruta també aposta per desenvolupar una plataforma tecnològica pròpia de l'Agència Tributària i preveu la necessitat de fer diferents canvis normatius al Congrés dels Diputats. Per exemple, caldrà modificar la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i per això caldrà que els socis d'investidura de Pedro Sánchez s'hi posin bé.
I als esports, Joan Fitó.
Victòria del Barça per 3-7 sobre el Seúl coreà en el segon partit de la gira asiàtica. Per als blaugrana han marcat Lamine Yamal i Ferran Torres amb un doblet. Tots dos, Lewandowski, Christensen i Gavi. Per la seva banda, Frenkie de Jong ha assegurat que renovarà amb el Barça. A més, el neerlandès ha donat suport a Ter Stegen i ha defensat la seva capitania. També ho ha fet Ferran Torres, tots dos en declaracions després de la victòria contra el Seúl. A més de de Jong, el Barça també treballa amb la renovació d'Eric García, un acord que està molt ben encarrilat. El Girona, mentrestant, presentarà demà a 1:15 del migdia Lemar. Avui ha estat el torn d'Hugo Rincón, lateral dret, que arriba cedit per l'Atlètic Club. L'Espanyol, per la seva banda, anuncia l'obertura d'una nova acadèmia a la ciutat de Jinan, a la Xina, per reforçar la seva presència al mercat xinès. I al Mundial de Natació de Singapur, el tarragoní Carles Coll s'ha classificat per la final dels 200 metres braça. En canvi, la lleidatana Emma Carrasco ha quedat fora de les semifinals de la mateixa disciplina. I el Tour de França femení, victòria a la sisena etapa per la francesa Maeven Esquivan. Kim LeCour segueix amb el mallot groc de líder.
Fins aquí les notícies.
De 4 a 7 de la tarda,
una hora t'he escrit,
la tarda d'estiu.
Passen 6 minuts de les 6. Manel Roig, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companys.
Content de tenir-te un dia més com a reporter de confiança que ets del nostre programa.
Content de ser aquí, de veure's les cares, de veure que com és la primera setmana anem bé
sí,
sí, teniu bona cara, feu bona cara.
Encara.
Encara, exacte.
Què t'ho explicaràs a l'última?
Res, us dono dues setmanes i serà per veure's el tema.
Escolta, m'ho has trobat bé venint? Ho dic perquè comença com l'operació sortida de molta gent que s'agafa vacances i està previst que uns 400.000 cotxes surtin d'aquesta tarda fins dissabte al matí.
Doncs sí, els he vist tots, crec. 400.000, no? Més o menys els que m'he trobat. Mare de Déu, per venir fins aquí. Tot el Google Maps vermell, sencer.
I venies de molt lluny?
No, sé si no d'Horta. D'Horta fins aquí, bé.
D'Horta a la zona de Francesc Macià.
Amb moto, a més, vull dir, s'ha pogut fer.
Escolta'm, de què parlarem avui?
Avui parlem de policies. Sé que és un tema que desperta cert interès per aquí. De fet, n'hem fet molts de reportatges sobre policies. Hem fet els escortes de seguretat,
sí.
Hem fet la unitat canina, hem fet els TEDx, fet molts temes... Però és curiós que el que no hem fet és el primer que a mi em va despertar interès. Mireu, jo de petit estiuejava a Madrid, història personal ara, estiuejava a Madrid i un dia a Telemadrid vaig veure un reportatge que era una cosa semblant a això, mira.
Se les conoce como los topos y aunque no les veamos, su labor infatigable bajo tierra garantiza nuestra seguridad en la superficie. Salta la alarma. Unos ladrones podrían haber hecho un butrón para acceder a un banco desde el subsuelo.
¿Qué nos encontraremos ahí abajo?
Suciedad, ratas, cucarachas...
Vale, vemos el butrón.
El butrón no, que es la baldosa de arriba, ¿lo ves?
Sí, lo han tapado.
Lo han tapado y es el acceso a lo que es la sucursal.
La presencia policial ha evitado un robo.
Em va patar el cap. Això era la unitat de subsol de la Policia Nacional, un reportatge a Telemadrid. I vaig pensar, hi ha una policia sota el terra, vull dir, amb les seves comissaries sota el terra, no?
T'imaginaves un univers subterrani plen de policia.
Una presó sota terra, tot.
El tema d'estiuejar a Madrid, tema familiar.
Tema familiar. Tota la ma mare i tota aquesta família és de Madrid. Molt, Molt recomanable, per altra banda.
Perfecte, m'ho apunto.
Ara que puc fer reportatge sobre la policia, vaig anar als Mossos d'Esquadra, els he preguntat, escolta, vosaltres teniu unitat de subsol, no? I em van dir, home, evidentment.
Evidentment, si una persona té vertigen, no pot estar a la unitat de subsol. Si té claustrofòbia, evidentment, ni ho parlem.
Amb accidents, amb espais confinats, llocs de difícil accés...
La revisió de tot el que seria el subsol en cas de que arribés una personalitat, un VIP, en un lloc en concret. Ja sigui perquè pugui haver una reacció en quant a un atemptat, també últimament a nivell de sabotatge.
Anna Hernández, no sé si estaves al cas que tenim Mossos a vegades sota els nostres peus.
És que no en tenia ni idea i estic al·lucinada perquè, i el que ha dit, no, aquesta persona que sentíem, si tens claustrofòbia ni parlar-ne, si tens vertigen ni parlar-ne, clarament jo no seria, però...
No passaries al psicotècnic, eh?
No, ho mirarem, ho mirarem.
Res.
És molt normal que no se'ls conegui, sobretot perquè no se'ls veu. És una cosa que ells mateixos diuen, que com la seva feina no està a la vista de tothom, no els tens en compte, però realment fan una feina molt completa. Vull dir, fan, per exemple, tota la tasca de prevenció en dispositius de seguretat i també fan tasques reactives, allò de hi ha una urgència, ens presentem allà i ens hi posem on calgui. Nosaltres hem xerrat amb el CAP i el caporal.
Jo sóc el sergent Toni Molina, porto el cos des del 97-98. Bueno, a la unitat de subsol vaig entrar el 99. El que passa que després vaig marxar el 2008 i he tornat fa ara dos anys com a cap d'unitat.
Hola, sóc en caporal Xavier Clua. Jo estic a Mossos d'Esquadra des de l'any 2000-2001, a la unitat de subsol des del 2005, val? I com a caporal a la mateixa unitat de subsol des del 2006-2007.
Ja us avanço que no són ni baixets ni esquifits, que un prejudici que jo tenia.
Que podries pensar que els aniria millor per...
Exacte, si han d'entrar al clavegueram i han de moure's per allà, igual van millor si són petitets, però no, són dos homes grans i forts, diríem. El primer que cal saber sobre aquesta unitat és que només la defineix, només, com si fos poca cosa, l'espai on actua.
El nostre principal àmbit d'actuació és el que s'entendria com un espai confinat. Per definició, és un lloc de difícil accés, un lloc on no està pensat per estar permanentment o per estar de forma normal i que, a més, pot haver la presència de gasos perillosos, gasos nocius. Quan tu accedeixes al clavegueram, podria accedir un company de seguretat ciutadana? Home, poder sí, físicament podria accedir-hi, però s'exposaria a una sèrie de perills pels quals ni està preparat ni disposa de material. Aleshores, és lògic que anem nosaltres, que per això estem.
M'imagino que quan parla d'un company de seguretat ciutadana es refereix als Mossos que patrullen pels carrers, no?
Clar, exacte. Jo li vaig preguntar, escolta, què us diferencia? Un company vostre que està pel carrer podria entrar? I diu, home, poder pot, físicament pot, però clar, no té tota la preparació que nosaltres i la preparació que es necessita per estar allà.
Clar, que de fet ha explicat que abans que un porta, crec que 26 anys i l'altre 20, no? Des del 99 i des del 2005.
Exacte.
Vull dir que són molts anys i que suposo que ja és la gràcia també, la veterania, de dir, tu vius sota terra i has d'estar preparat per fer això.
Sí, perquè a més és un perfil que veurem després que no és fàcil tampoc trobar a veure qui s'hi posa
qui
i qui no.
No,
perquè de fet, mira, a Barcelona, per exemple, hi ha 1.600 quilòmetres de clavegueram on s'hi fan tot tipus de delictes. Em referia abans a això de que fan tota la feina sota terra perquè realment sota terra pot haver tots els tipus de delictes que pot haver, diguem, al carrer.
Es dupliquen. Els que tenim a dalt...
Es poden estar baix,
també els tenim a sota.
Hi ha gent, doncs, que amaga drogues, hi ha gent que hi posa explosius, hi ha gent que hi fa sabotatges, vull dir, és una cosa bastant, no vull dir habitual, però, bueno, que s'hi fa. Per això, tot i així, la seva feina principal és la de prevenció. I, de fet, aquesta unitat es va crear per un gran esdeveniment que necessitava una gran prevenció.
La unitat de subsol comença l'any 91 i el motiu era doncs, donar-li seguretat als edificis de la Generalitat en les Olimpiades. Hi havia la intenció, una vegada que finalitzessin les Olimpiades, dissoldre la unitat i es va mantenir perquè van pensar que el subsol és un medi que s'ha de tenir controlat des de la vessant de la seguretat i és important.
Clar, en el principi havien de donar seguretat en aquestes Olimpiades, però a poc, quan aquesta unitat es va quedar, doncs ja van anar agafant més espais, diguem, l'àmbit urbà, com el clavegueram o les galeries d'aigua, o també l'àmbit rural, perquè hi ha molts avencs, pous i coves que si necessiten un servei, són ells qui s'hi presenten. Per cobrir tot això, evidentment, cal un perfil una mica especial.
L'actitud és molt important. Jo afegiria que ha de tenir una condició física bona.
Evidentment, si una persona té vertigen, pot estar a la unitat de subsol. Si una persona té zoofòbia o molta aversió a certs animals, doncs tampoc. Si té claustrofòbia, evidentment ni ho parlem. El seu nivell d'orientació també es valora. És complex, no? Es fa una sèrie de proves. O sigui, com t'ho diria, no són proves que et donen una puntuació. Per dir, el millor en orientació és el que entra. No, el que es valora aquí és capaç. Si és capaç, ja en treballarem.
Anna, no passem ni la primera fase, tu i jo,
no,
el que ha dit, perquè crec que ho tenim tot.
Jo entro per la porta per fer l'entrevista, tal com entro surto.
Sí, sí, sí.
Però, és a dir, és admirable el tema dels Mossos, però també una cosa que jo em pregunto és la gent que, els delinqüents que també hi accedeixen en aquests espais, també, déu-n'hi-do.
Han de compartir
habilitats d'alguna manera.
Deuen a la mateixa escola, potser.
Perquè a mi em dius, vés a les clavegueres i no sé ni per on començar.
Exacte. Mireu, si hi ha una habilitat d'entre totes que és la més important, diríem, és l'autocontrol.
L'autocontrol dintre de la nostra unitat és molt important, molt, molt important. Quan hem d'actuar en situacions complexes, val? Són de molt estrès. I tothom, m'atreviria a dir, poder dir algun company que no ho ha patit, però jo m'atreviria a dir que tothom ha tingut un moment de crisi segur treballant. segur. Hiperventiles, no et pots moure, comences a... el cap et va a 2.000 per hora. Però has de ser capaç de controlar-ho i a partir d'aquí solucionar-ho. Ja està. I no hi ha més. I tot és solucionable. Si ets capaç de mantenir aquesta calma, ja està.
Penseu que entren a potser un pou amb una ampolla d'oxigen que s'acaba en algun moment.
Ai,
sent conscient tu que en aquella ampolla hi ha un oxigen finit. Has d'entrar i has de sortir. No és allò com ens passa a tots, no? Que anem a córrer i només pensem en l'anada. No? Doncs ells, no, evidentment, han de pensar...
S'ha de tornar, a part d'aquesta foscor que pot ser estret, a que conviuen amb el perill, perquè no sé si a vegades hi ha explosius, o el que tu deies, poden haver delinqüents...
Gasos,
deia, no? Gasos tòxics... O simplement el fet de saber que saps anar, però no saps si sabràs tornar.
Totalment.
I que una cosa molt curiosa és que ells sempre en baixen de dos en dos, mai baixen sols. Ah. I jo els hi preguntava, ostres, això està bé com per parlar, per relaxar-te en algun moment així d'atenció? I em diu, sí, bueno, però clar, tampoc hi ha gaire comunicació, la comunicació no és gens fàcil, no hi ha cobertura, no, moltes vegades no podem portar...
Equipament, suposo que porten, no?
També. Exacte, però no sempre poden portar un walkie-talkie, vull dir que de vegades t'has d'entendre amb gestos, vull dir, és una situació molt complexa. Aleshores, per saber qui pot entrar i qui no en aquesta unitat, es fan les famoses proves.
I tu et deus haver preguntat si les passaries, no? Perquè és com...
Ara us ho preguntaré vosaltres.
A veure perquè... si ho passaré.
No, jo ho tinc claríssim, la resposta ja...
No, sí, jo també,
no passeu ni al psicotècnic.
No.
Com dèiem abans, el principal és mantenir-se tranquil en situacions d'estrès. Aleshores, les proves, el que intenten provar és això, si ho sabràs fer o no. Per tant, si voleu, us vaig dient una mica les proves que han fet i em dieu vosaltres si creieu que les passaríeu o no.
Aviam.
La primera és la prova d'orientació.
Proves d'orientació ens van col·locar en un lloc en un equip d'aire complet, amb la cara tapada, en un lloc molt estret, molt difícil, com tu no veies res, amb tot d'obstacles pel mig, i havies de sortir. L'objectiu no era sortir, L'objectiu era que fossis capaç de no treure't la màscara i de confiar en que quan no hi hagués aire te't traurien abans. En el meu cas, no vaig poder sortir, perquè no vaig localitzar l'última gatera, però no em vaig treure l'equip d'aire i vaig esperar tranquil·lament a que em traiessin. Són situacions així, una mica... et posen al límit.
Uau! El que valoren és si aguantes una situació límit més des... que si ets capaç de sortir del laberint.
Exacte. De saber això, que aquesta ampolla se li acabarà l'oxigen i quan s'acabi, tu què faràs? Et posaràs nerviós i començaràs a cridar, no ho sé, perquè si no tens oxigen?
No, o en esperaràs... aquest cas has de confiar que un company vindrà i és el que et rescatarà.
Aquesta prova, com la veieu?
Orientació.
Orientació més autocontrol de l'oxigen.
Manel, jo em poso el Google Maps per anar pel meu propi poble.
Queda tot dit. Anem amb la següent prova, la del vertigen.
Quan jo vaig entrar subsol, no m'havia penjat en una corda en ma vida. I una de les proves és la de vertigen. Vam arribar a una localització que ara ja no existeix, però bueno, era una torre de bombers, i des del capdamunt de la torre de bombers, uns companys, els que ja coneixia, entre els quals estava ell, m'equipen, i em deien, bueno, Xavi, tu tranquil, puja't a la barana i mira avall. Tranquil, que no cauràs. I dius, com dius? Puges a la barana, mires avall... tira't endavant, comencen a deixar corda i quan estàs així diuen, bueno, ara anem baixant i vas baixant i pum, 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 baixa la torre. Clar, això, si tens vertigen, no ho superes.
A casa tenim vertigen i només de mirar avall hagués caigut rodó, però de...
És impossible. Qualsevol persona que hagi fet puenting o paracaigudisme o tal sap que el cervell t'està convidant, t'està obligant a no fer-ho. Vull dir, quan ho veus, dius no, cap enrere. I allà has de confiar una altra vegada en el company que a poc a poc anirà tirant de la corda.
Que també hi ha el component d'adrenalina, que entenc que si tu ja et poses en aquest món és perquè t'agrada el risc, evidentment, si no ja no ho fas, i que quan tens aquest moment d'adrenalina de saber que has de fer això, suposo que el cap tampoc pensa tant, ho fas i ja, no?
No queda un altre.
I suposo, vaja.
Sí, si no tornes a casa. Anem amb la tercera prova. Per mi la pitjor. Com porteu el tema paneroles?
Hòstia, delicadíssim, també.
Et portem a 2-3 llocs a Barcelona on s'obre una tapa i fas... Bueno, no sé si has vist la pel·lícula de Hitchcock, Cucaratxes, que quan obres fa... Uau. Surt una muntanya de... i després et diuen baixa. Clar, vull dir, si no ets capaç de superar això, no ho faràs.
No s'ha de confondre que et faci fàstic. A qui no li farà fàstic allò? En que tu vegis aquell animal en aquell moment i dius, no, jo no m'apropo aquí.
Tu estàs ja amb la pell de gallina.
Tinc tots els pèls del meu cos de punta. Tots. Per favor.
Jo m'ho explicava i només pensava en que les paneroles volaven. No sé per què. Imaginar que obrien aquella tapa i sortien com, que volen, una, com una font d'aigua.
Jo no he vist que volen de paneroles.
Quina por. Sí, és por. És realment por. Bueno.
Fa més por això que baixar d'una torre de, sí, de bombers. Sí, sí.
En cas de passar aquestes proves, enhorabona, nois, perquè formeu part de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra.
Estaríem perdudíssims, Roger, tu i jo, si haguéssim de passar aquestes proves.
Pobre país, el nostre.
Pobre,
pobre subsol.
Pobre subsol.
Que s'haguessin de fiar de dos agents que es diguessin agent Hernández.
Ostres.
I l'agent Carandell.
Doncs espereu, perquè el tema és que, clar, els truquen quan s'ha d'entrar a una banda delicada, no? Hem dit? Un lloc petitet, diguem, que pot ser un clavegueram, que hi ha rutes delimitades, hi ha mapes, hi ha experiència prèvia, perquè algú ja ha entrat abans. Però, clar, també pot ser que et truquin per entrar a un lloc on no hi ha entrat mai ningú, com un pou.
Has de tenir en compte que quan a Barcelona, i passa bastant sovint, estan fent una obra, que n'hi ha moltes, i fan un forat i resulta que apareix una cavitat, ens avisen a nosaltres. I nosaltres anem a mirar què hi ha allà. I a vegades que entrem i diem, escolta, aquí no es pot entrar. Evidentment no som arquitectes, eh? Però l'obvietat de... és que això està caient. Aquí és perillós.
Aquí sí que afegiria que entra en joc molt el tema de per què estàs allà. M'està venint ara al cap el tema del nen aquell de Màlaga, el clar. Julen.
Sí, sí.
Clar, si ha caigut un nen, encara que hi erris, baixaràs.
Evidentment.
Baixaràs. Va molt en funció del que et trobis davant.
La filosofia és aquesta. Si s'hi ha d'entrar, s'hi entra.
Sí, sí, home, ells són els escollits perquè són capaços de dir això. Bueno, doncs, corro perill, ha caigut un nen, vaig al darrere.
Total.
Amb el tema del Julen es va fer un desplegament d'enginyeria
espectacular
per treure'l, eh? Va durar dies.
I és un bon exemple perquè la cavitat per la que va caure eren com 25 centímetres, una cosa on era impossible físicament.
Clar, també era un nen, aquests ens estàs dient que esquifins no són, precisament,
exacte.
Clar, és diferent.
En aquest cas, ells diuen que potser hi ha vegades que són els únics que creuen que per allà hi pot passar alguna persona.
Hi ha companys que són sargantanes que entren per llocs que diries és impossible.
De totes maneres, el joc aquí però... psicològic és superimportant.
Sí, sí,
també.
I entrem a llocs on dius no es pot. I s'entra desmuntant l'equip i sense equip d'ampolla per dalt i tu per baix i entres. I s'ha de tenir en compte que no és entrar caminant per una escala. Nosaltres fem bastanta espeleologia i dintre del món de l'espeleologia doncs, hi ha passos i accessos molt complexes i que requereixen d'una tècnica per poder passar.
Clar, Manel, amb tot el que estàs explicant, jo fins ara tenia la idea que aquesta era una feina que feien segurament els bombers.
Sí, realment col·laboren quan, per exemple, s'ha de buscar una persona, però la gran diferència és que els bombers participen en recerca de persones vives, és a dir, quan és possible que les trobin vives. Amb ells els activen quan ja, diguem, ha passat la següent fase.
Nosaltres, quan ens activen, ja han passat uns dies... És
nosaltres
difícil.
És difícil trobar-ho en vida.
Llavors, un dels condicionants són les recuperacions de cadàvers que ja estan en un estat d'escombulsió molt, molt avançat. Perquè és important no només recuperar aquella persona, sinó recuperar-la, preservar molt bé el cos per després un posterior anàlisi forense.
Clar, com dèiem, la feina que es fa al carrer, com l'aixecament d'un cadàver, és la que fan ells sota terra. Per tant, normalment es troben aquestes situacions. Imaginem que hem entrat, que hem trobat el que havíem de trobar, i ara toca tornar pel mateix forat pel que has passat. Els amics de les arts deien que tornar sempre és la millor part de l'aventura. En aquest cas, no s'acaba de complir.
No. I el fotut de passar no és així, no és passar, eh? O sigui, tu arribes a un lloc complicadíssim, molt difícil, t'has de mig desequipar per poder passar... passes allò fregant per tot arreu i tal, però bueno, pateixes, passes i quan estàs a l'altra banda dius i ara he de tornar, i tornes, però bueno, és qüestió
la,
de...
Aquesta, la tornada és més fàcil, ja saps que has passat.
Ja, sí.
I riuen, eh? És sí, a dir, s'ho agafen amb una...
A mi el concepte, passar fregant per tot arreu, no he passat mai per enlloc,
no.
Ni al Chiquiparc.
Ell sí que és el pa de cada dia. Clar, el fet que sigui la teva feina habitual...
Clar, sí.
Suposo que els hi fa molt més fàcil, evidentment, que si ho haguéssim de fer nosaltres. Tot i així, la fortalesa mental i psicològica que has de tenir pels quadros que et troben i pel que ens està explicant, déu-n'hi-do, eh?
És molt bèstia. I també m'explicaven que és possible que alguna cosa, ostres, doncs no surti bé. És que és totalment normal. I per molt preparats que estiguin, al final són humans, i jo els hi pregunto què els passa pel cap quan les coses doncs, no van bé.
Sí, no, físicament és, bàsicament és una crisi d'ansietat. Tothom li dona de forma diferent, eh? Augment del ritme cardíac, hiperventilació... No hem arribat al bloqueig. O sigui, s'ha arribat a un moment de crisi que superes perquè estàs preparat per fer-ho i perquè estàs entrenat per fer-ho. No hem arribat a bloquejar-nos. Dintre de la unitat que jo conegui, no conec cap cas. Porto des del 2005 a la unitat, eh? Tenim cap cas que diguem, ostres, que hem hagut de treure un company perquè no ha sigut incapaç, no?
Al final, la prova irrefutable, que estan preparadíssims, perquè no han tingut cap crisi.
Clar, és que físicament has estat molt preparat, però psicològicament quasi que potser més, eh?
Encara més. Per dues coses, per tu i sobretot pel company que tens al costat.
És algo que és una cosa que és molt important dintre la nostra unitat, importantíssim i bàsic, diria jo, que és la confiança en el company. Vull dir, nosaltres treballem en equip sempre, i sempre tens un company al cantó. Aleshores, dona molta tranquil·litat, perquè quan un està malament tens el del cantó, i el del cantó és qui et tranquil·litza, qui t'ajuda i qui tira. Qui tira per tu. Si tens un problema, no pots solucionar una situació, sempre hi ha algú. I si aquell company no pot, hi ha un altre equip a dalt preparat per ajudar-te.
Si no fos prou admirable tota aquesta feina que fan, s'ha de dir que a part també fan feines de seguretat ciutadana. A Barcelona col·laboren amb l'Institut de Cultura de Barcelona i, per exemple, participen quan troben un refugi de la Guerra Civil. Uh-huh. A Barcelona, per exemple, hi ha 1.300.
Quan localitzen algun refugi, les diferents obres que hi ha a la ciutat, tenim un acord, un conveni de col·laboració per doncs, donar-los la seguretat necessària per baixar i que es pugui fer el reconeixement d'aquest refugi.
La primera impressió és que el refugi és segur, perquè tu entres, respires bé, home, no hi ha res, val? Però quan trepitges aquestes superfícies o cau una paret i resulta que hi ha una canalització al cantó o alguna cosa, doncs et pot provocar un canvi sobtat d'atmosfera, arribant a ser perillosa.
Per sort, a Barcelona ja tenim molts refugis assegurats, diem, que fins i tot són visitables. Hi ha un a la plaça del Diamant, hi ha el refugi 307 del Poble Sec, hi ha un refugi a la plaça de Revolució. Tots ells visitables, interessantíssims, perquè a més hi ha informació, és una mena de museu sobre la Guerra Civil i sobre aquella època. Per tant, convidem tots, com a agraïment a la unitat de Subsol, convidem a tothom qui vulgui a visitar aquests refugis.
I tant, i escolta'm, un agraïment a aquests dos agents que et van atendre, de la unitat de Subsol dels Mossos, perquè ens ho han explicat molt bé i ens
molt
hem pogut
bé
posar a la pell d'una feina que és invisible, perquè és el que tu deies, va per sota terra, i no els veiem.
No
i ells treballen
res
perquè estiguem segurs amb tot el que passa per sota.
No en sabíem res i ara i l'han fet interessantíssima, realment.
Total. Manel Roig, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bé, dos minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Continuem pendents de la mobilitat davant la previsió de més de 400.000 desplaçaments a les carreteres catalanes entre aquesta tarda i dissabte al matí, i per això passem un moment pel Servei Català de Trànsit per saber com ho tenim tot plegat. Lorena Moreno, tu diràs.
Què tal? Bona tarda. Doncs ara mateix, el gruix més important de retencions el trobem a la C58 entre pràcticament Montcada i Reixac i Barcelona en sentit sud, en sentit ciutat amb pràcticament 5 quilòmetres de lentitud i, de fet, per descongestionar tot aquest trànsit ja s'ha habilitat, s'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions que superen les 7 tones i mitja. A banda d'això, també circulació amb retencions a la C32 entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans també en sentit sud, amb 3 quilòmetres de cua aproximadament en aquest punt, també retencions molt puntuals a la P7 entre pràcticament Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també en sentit Tarragona, amb cues que poden arribar als 2-3 quilòmetres aproximadament, i també algunes retencions molt puntuals, molt parcials, a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en sentit Lleida, que poden arribar als 2-3 quilòmetres de lentitud aproximadament. Després també en aquesta mateixa via, a la 2, hi ha alguns trams també que presenten algunes retencions entre Sant Joan d'Espí i Santa Coloma de Cervelló en sentit Barcelona i també aturades molt parcials a la C65 entre Llambilles i Quart en sentit sud cap a Cassà de la Selva. Això el que tenim fins ara, el més destacat des del Servei Català de Trànsit, també molta congestió a les rondes, com és habitual sempre a aquestes hores, i també a la C60, més o menys a l'altura d'Argentona, trobem algunes aturades en sentit sud, on hi ha l'enllaç amb la C32. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Lorena, moltes gràcies. Bona tarda.
Igual.
I moltíssima, moltíssima precaució a la carretera. Una cosa que ja té molt clara en Sergi Molero.
sobretot perquè se m'han acabat les vacances. Bona tarda, Rosa Tarandella i companyia. I perquè, a més, és que he tingut fins ara el cotxe al taller, de manera que no hi ha problema.
És la millor manera de no tenir problemes.
Jo el que estic fent és que no hi hagi problemes a les carreteres catalanes i estic fent que l'economia catalana doncs sigui més dinàmica.
Imagina't.
Perquè, clar, ja m'han passat la factura, o sigui...
Exacte. S'activarà l'economia.
Som un ciutadà com cal, digues.
Sergi, a partir de 8:45 al Catalunya Vespre, què és el que ens explicareu?
Doncs mira, Roger, parlarem d'economia, de molta economia, perquè en una informació que acabem de conèixer, la Generalitat ha anunciat que començarà a participar en la gestió de l'IRPF a partir de l'any 2028. Així consta en el full de ruta per a la primera fase de desplegament de la hisenda catalana, que no concreta quan començarà la recaptació d'aquest impost, que en principi es preveia a partir de l'any que ve. És una qüestió que generarà polèmica política segur en les properes hores, perquè recordem que d'aquesta manera s'ajorna fins al 2028 la gestió de l'IRPF. En aquest full de ruta que ha de servir per desplegar, com dèiem, la hisenda catalana, hi havia el pacte que s'havia fet per la investidura entre el PSC i Esquerra Republicana. La xifra, doncs, ara i la data, doncs, es posposen fins al 2028 en aquesta gestió i, per tant, com deia, és previsible que hi hagi estira i arronsa polític sobre com es valora aquest anunci en les properes hores. A més, avui també la Unió Europea es prepara per pagar a partir, en aquest cas, de demà, aranzels del 15% a la majoria de productes que exporti als Estats Units. El vi hi estarà finalment inclòs, tot i que Brussel·les espera poder negociar més endavant una exempció. L'entrada en vigor està envoltada d'incertesa i per això el Catalunya Vespre escoltarem la reacció de diferents sectors econòmics del país per preparar-se per aquests aranzels que al final doncs ens afecten a la butxaca. També us explicarem que un informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa reclama a la Generalitat que deixi de lligar amb corretges al llit els interns de les presons com a mètode de contenció. També constata denúncies d'interns i detinguts, víctimes de suposats maltractaments i vexacions, com ara reconeixements mèdics amb les manilles posades. I, com deien també, molta economia avui, perquè també detallarem dades que hem conegut en les últimes hores sobre la situació del comerç del país. Catalunya ha perdut en una dècada més d'un de cada 10 comerços. En termes absoluts són 11.000 establiments. Per contra, es dupliquen les compres per internet. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol i des de la Direcció General de Comerç diuen que això no només afecta a la pròpia existència de comerços, sinó a la vida dels barris. Què passa quan comencen a tancar les botigues del nostre voltant? Doncs que al final es mou menys gent pels carrers on vivim, i això moltes vegades també s'acaba concretant en qüestions com menys seguretat, menys ganes de sortir al carrer.
Totalment.
Per exemple, si tu tens a casa teva, doncs això també afecta el valor que tingui casa teva, no? Perquè què és millor, un barri amb vida o un barri on a partir de certa hora doncs tinguis una mica de recança per sortir? Doncs bé, suporta el comerç local en la mesura que puguem, tot i que ja sabem que la part internet aquí doncs no hi ha competició, perquè ja t'arriben els paquets. No t'ha arribat mai un paquet un dissabte?
Mira, avui jo he explicat, i ara em sap greu amb el que expliques, i jo m'he fet portar uns mitjons a casa. Per 10 euros.
Clar.
I llavors vull que els barris tinguin vida, saps?
Bé, és que tots ens trobem en aquesta contradicció, no?, de la idea general i de cap on ens porta el propi sistema.
Totalment.
No? Perquè jo ara el que t'explicava és també és una mica el retrat del meu propi barri.
Sí, sí, sí.
I com algunes voreres, on abans hi veia gent, doncs ara no hi ha gent. I, per tant, el que veus és una persiana tancada. És un debat que tots hem de tenir perquè també som responsables. Ara bé,
tornaré als mitjons,
no ets tu responsable al 100%. No cal que tornis als mitjons. Però també les administracions doncs també s'haurien i ens hauríem tots de posar una mica.
Tots plegats. Doncs bé, Sergi Molero, a partir de 8:45, tot això i més al Catalunya Vespre.
Que vagi bé.
Fins ara. Abraçada.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies d'Anuel.
Per llegir la carta viatgera, per menjar amb la vaixella, però sobretot per jugar amb el peluix i tots els jocs del mic. Aconsegueix-los a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Seminuevo, ocasión plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canvien rutines i horaris. Qui pot, clar. Però el que no canvia és que al matí de Catalunya Ràdio continuem fent-vos companyia. Us expliquem tot el que passa, amb tot el context, i també, evidentment, mirarem de distreure'ns.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Aquest estiu el farem plegats.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La tarda d'estiu.
Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything.
A Catalunya Ràdio.
Dos quarts i mig de set. I a aquesta hora de la tarda volem parlar d'un tema que ens afecta absolutament a tots, que és parlar de com envellim, de si existeix la fórmula perfecta per envellir bé, de què depèn arribar amb bona salut o no a la vellesa. O, per exemple, ens preguntem si existiran medicaments capaços de revertir-la. Tot això ho resoldrem, o no, de seguida, però abans, algunes dades. Anne Hernández. Per exemple, quina és l'esperança de vida a Catalunya?
Doncs Catalunya es troba entre els territoris de la Unió Europea amb una esperança de vida més alta. De fet, en l'esperança de vida passa allò que hi ha una diferència molt gran entre homes i dones. Comencem per les dones, perquè ara mateix viuen de mitjana 86 anys justos a Catalunya. I, de fet, és l'esperança de vida més alta de tota Europa, que coincideix amb la de la resta també de l'estat espanyol. Pel que fa als homes, en canvi, cauen fins a la posició número 3, amb una mitjana de 80,3 anys. Per tant, la diferència entre homes i dones és de 6 anys, que déu-n'hi-do.
És notable. Sí. Una de les conseqüències d'aquestes xifres és el sobreenvelliment que tenen la gran majoria de poblacions catalanes.
Clar, aquest és el gran problema, i és molt paradoxal, perquè mentre que ara dèiem que Catalunya és el primer territori en esperança de vida, si parlem de natalitat, és a la cua mundial, no només d'Europa. I la cosa no sembla que vagi millor, perquè de fet fa només uns dies sabíem que Catalunya va batre un nou rècord d'infecunditat, que vol dir que el 2024 van néixer menys nadons que mai, amb una mitjana d'1,1 fills per dona, mentre que la mitjana global és del doble, de 2,2. Per tant, això vol dir que tenim moltíssimes persones grans, que cada vegada n'hi ha més, amb tot el que això comporta, a nivell també de despesa, i evidentment a nivell mèdic.
I per tot això, avui ens estem preguntant com ho hem de fer per arribar a aquestes edats i fer-ho en plena forma. Mònica García, molt bona tarda.
Bona tarda.
La Mònica és infermera de família i comunitària del CAP Adrià de Barcelona. Clar, diguem, la pregunta és molt directa, no sé si és fàcil de respondre, però quina diries que és la clau o la garantia d'èxit per envellir bé?
Bueno, tenim una part que no podem modificar, que és la part genètica, que això venim donant des de naixement, però sí que podem treballar pues, uns pilars molt importants, que són la dieta, que són l'exercici, mantenir la ment activa, el tema de mantenir les nostres relacions personals, psicosocials, i treballar amb tot el que és el nostre entorn. Nosaltres en primària fem això, prevenim i detectem problemes en aquest sentit.
Clar, dius, una part genètica sí que no la podem triar, la desconeixem o no, o ho anem veient al llarg dels anys si tenim una bona genètica, una mala genètica, bueno, entre cometes.
Hi ha molts factors que poden modificar també, no? Factors externs que encara que nosaltres tenim una bona genètica, podem tenir pares que són molt longevos, nosaltres podem patir malalties que es facin envellir o no, aturant la nostra...
Perquè posar un percentatge de quina importància té la genètica i quina importància tenen els factors externs que estaves dient, estaríem parlant d'un 50-50?
Bueno, és una mica més alta la part genètica, però bueno, nosaltres podem modificar amb els estàndards de qualitat de vida donant això, aquests pilars importants que són part de la nostra autocura.
Hi ha molts mites al voltant d'aquest tema i segur que, no sé, tu, Anna, si tu has trobat per Instagram, a mi em surten Instagram com coses miraculoses que prometen de que envellirà superbé, de que allarguen la vida i tot això. Mònica, i ens hem apuntat unes quantes coses que hem sentit a dir, que el nostre entorn ens diu, que ens recomanen.
Que històricament, diuen, no?, que s'ha dit sempre
sí,
tota
si
la vida.
Si fas això, mira, sí. Tenia una àvia que feia això i va viure fins als 99 anys. Bueno, ho provarem potser. I per tant, ara, Mònica, et preguntarem algunes d'aquestes coses que hem anat recopilant.
Per exemple, una de les coses d'aquestes que s'han dit sempre, el tema de menjar un all cada dia, a banda del mal gust de boca que et deixa, és cert que ens ha ajudat amb el tema de l'envelliment?
Si fos així, tothom menjaria cada matí un all, sí, no? I no. No, és una part de la dieta mediterrània. O sigui, nosaltres mengem aliments que ens donen i que tenen moltes propietats, però menjar cada dia un all no ens farà més longevos. Nosaltres és una de les feines que fem a la consulta o fora, perquè a la infermeria estem dintre del centre d'atenció primària, però estem fora, estem amb la ciutadania i amb la comunitat i treballem amb una dieta que miraculosa no és, però hem de saber que tenen propietats.
La dieta mediterrània és la millor?
Sí. Evidentment.
Tenim la sort que aquí tenim la Mediterrània.
Exacte.
No? Per tant, hem de seguir aquells tríptics que ens doneu als caps quan anem a fer-nos revisions.
Sí.
Amb els dibuixets i la piràmide, no?
Però nosaltres treballem també això, centrats a la persona, el que en diem l'ACP. L'ACP el que fa és que a cada individu hem de valorar en quines condicions estem. No tothom li podem recomanar la mateixa dieta. Sí que és veritat que, de base, una dieta mediterrània és molt bona i ens ajuda a anar bé i sí que és una de les dietes que fa que siguin més longevos.
També hi ha el tema de la copa de vi, allò que es deia abans, no? Una copa de vi al dia el metge diu que va bé pel cor, no? Clar, això ara no sé si ho recomaneu gaire des del cap.
No, ara ja des de fa temps no es recomana cap alcohol perquè és un tòxic i és una de les coses que no recomanem. Sí que és veritat que abans sí que parlaven de que tenia beneficis cardiovasculars, però... No, és un mite d'aquests que hem de començar a treure una mica de la societat.
Alcohol zero.
Alcohol zero.
Difícil, en aquest país?
Sí.
Perquè tot ho celebrem obrint una cervesa, que si ara el vermut, una copa de vinet...
Sí, el que no podem fer és normalitzar aquesta copa de vi diària, aquesta cerveseta, perquè sí que és veritat que nosaltres a consulta, quan fem aquestes entrevistes que fem als pacients, que aprofitem que venen, per preguntar aquestes coses. Hi ha gent que té molt normalitzat una quantitat d'alcohol diària que crida l'atenció.
Hi va haver una època en què es parlava bastant també de transfusions de sang com a mètode per no envellir. Hi ha evidències científiques que això funcioni?
No. Evidència científica com tal no n'hi ha i a més és un tema que una transfusió de sang és alguna cosa que ha de pautar un metge per un problema de salut. Sí, si no, estaríem tots... Seríem vampirs, bàsicament. Sí, i no passa, no?
Els suplements que es poden comprar sense recepta i que et prometen, doncs, això, que són antiedat, funcionen?
No.
No, eh?
Són complements alimentaris i hem de tenir clar que no hi ha res miraculós. És a dir, nosaltres ens fem vells perquè el nostre cos acaba tenint una mort celular i hem d'anar intentant arribar a una edat longeva, però amb qualitat de vida, i hem de treballar-ho. Per això nosaltres, des del primari, el que fem és això, no? Detectar totes aquestes coses, els problemes potencials o els problemes reals que té cada individu, perquè treballem amb l'individu, amb la família i amb la comunitat per això fem campanyes.
És curiós perquè avui justament sortia un estudi a la premsa, no?, que els suplements alimentaris antiedat són els que més pren la població d'entre tots els suplements alimentaris que hi ha. Per tant, per molt que tu ens diguis no funcionen, la gent se'ls pren el que més.
Bueno, per això invitem que vinguin a les consultes d'infermeria, perquè puguem nosaltres actualitzar aquesta informació i a més treballar-ho, perquè hi ha molta gent que pren moltes coses que no cal prendre.
Quants passos hem de fer al dia?
Això depèn de la teva capacitat.
Ah, sí? Però depèn de la persona, no? Però allò que et deien 10.000 passos al dia. I llavors veia notícies al cap d'un temps que et deien ara són 8.000.
Ara 8,
pensava,
sí.
Mira, ja m'hi costo una mica més. Llavors.
Nosaltres recomanem que esteu actius. És a dir, hi ha gent de 90 anys que no li faré caminar 10.000 passos. O sigui, hem d'anar treballant cada individu i, a més, fer responsable de la seva salut. Si tu tens 10 minuts i aquests 10 minuts els aprofites per anar a córrer, perfecte, perquè pots. Però si vas de la feina caminant, també perfecte. No posarem un límit, però sí que és veritat que això ajuda a trobar-te millor.
Pel que fa al dejuni intermitent, ara que parlem també de l'esport, és una cosa que s'està posant molt de moda entre els més esportistes. Clar, això ens estem saltant àpats fent això, llavors...
Quin
mal, què passa?
Quin mal el tema del dejuni intermitent, eh?
Bueno, parlem... Això és un tema també una mica... Avui direm que això està bé i demà direm que no.
Clar.
Nosaltres aconsellem sempre 4 àpats, 5, i tenim cura, a més del tipus d'exercicis que fem i quan cremem, perquè a vegades cremem i fem una activitat molt, molt important i hem de donar-li a l'organisme les proteïnes que necessita, els hidrats, i hem de valorar fer aquest tipus de dejú. Hem d'anar amb cura, també.
Uh-huh. L'altre dia estava en un dinar familiar i m'explicaven... No, ara la gent gran el que hem de fer és entrenament de força, que durant molts anys no se'ns havia dit, i ara es veu que si fas entrenaments de força, doncs va molt bé. Això és així, eh?
Bueno, hem de treballar. La gent gran perd molta força i tenen aquesta pèrdua d'estabilitat i hem de treballar perquè agafin força. El que no farem és posar-los a fer peses. Sí que amb una activitat, donar-los una mica de suport, hi ha gent que va en caminador, no podem fer-li, no, exercicis al gimnàs, però sí que treballant aquesta musculatura, no farem que facin peses i aquestes coses, però sí treballant la musculatura aconseguim reduir aquesta fragilitat i donem, així, i està estudiat, que reduïm les caigudes, que és una de les coses més importants de la gent gran, que és un risc que hem d'aturar, i totalment treballar, i sobretot li donem més estabilitat i una mica més d'autonomia que vam perdent amb el temps.
Hi ha una edat límit per començar a tenir bons hàbits? Allò que diuen per començar a fer bondat, que diuen, mira, fins als 40 fes una mica el que vulguis, i si et deixes de fumar a partir dels 40 i deixes de beure, ja compensa una mica.
No. Hauríem de cuidar-nos des de sempre. Sí que és veritat que tenim aquesta mentalitat, la gent jove pot menjar tot el que vulgui, que després ho cremen i no passa res. No. Hem de tenir cures des de petits, per això tenim aquesta, nosaltres des d'atenció primària fem això, aquest seguiment, aquesta promoció de la salut, intentem prevenir que no hi hagin problemes a llarg plaç, perquè si comencem a menjar molts sucres o deixem de fer exercici, això es tradueix en malalties a curt plaç.
Uh-huh. Ens ho has desmentit tot, eh? El que t'hem demanat,
que
era la intenció de que
anés
dient.
Sí.
Deixeu-me saludar una persona molt especial a aquesta hora, una senyora de 106 anys que cada diumenge, em diuen, va ballar a la Paloma de Barcelona. Pepita Bernat, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé.
M'han dit que vas fer anys dimarts passat...
Sí, i ho vaig celebrar el diumenge.
Doncs escolta, moltes felicitats des de Catalunya Ràdio, també.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut.
Per molts anys, i Pepita...
Ai, gràcies.
Li volíem fer una pregunta. No sé si vostè té guardada o apuntada la recepta per mantenir-se tan esplèndida als 106 anys.
No.
No hi ha recepta.
No, hi ha cap recepta.
No serà la xocolata amb xurros?
Normalment ho desfruto cada dia.
I la xocolata amb xurros?
Home, de quan en quan també va bé, eh?
Veus? També va bé.
Però de quan en quan.
Com és el dia a dia seu, Pepita? Ho dic perquè molta gent que ens està sentint potser té curiositat per si es manté activa, què és el que menja, si es cuida molt, si no es cuida...
Bueno, jo de cuidar-me, pues no. Lo de cada dia. Lo de cada dia. Esmorzar, dinar, berenar i sopar.
Fer tots els àpats.
Claro.
Això del dejuni intermitent no ho has practicat.
No. Els 4 àpats a cada dia.
I alguna recomanació per la gent que ens escolta que vol mantenir-se amb aquest esperit jove que té vostè?
Que es bellugui molt. Que balli.
A la Paloma.
A la Paloma, on sigui.
Sí. Pepita, va gaire sovint al metge?
No.
No t'agrada?
No. Home, si tinc que anar hi vaig.
Clar.
Però no. Molt seguit al metge no vaig.
Pepita, molt content de saludar-te. Felicitats per aquests 106 anys i contents de sentir-te amb aquesta alegria. Una abraçada
moltes
molt gran.
Gràcies.
Que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies, igualment.
Adeu. 10 minuts i les 7 de la tarda. Amb quina freqüència hauríem d'anar al metge? Ho dic perquè una mica des de la hipocondria, a vegades, que dius, cada quan hi hem d'anar perquè no ens trobin res.
La pregunta seria des de... Bueno, quantes vegades hauríem d'anar a infermeria? Principalment. ¿Vale? Per què? Perquè la feina que nosaltres fem des del meu estament, que és la infermeria, bàsicament és la detecció, la prevenció, donem eines i a partir d'aquí detectem coses. Si tenim una malaltia que hem de tractar, que ja valorarem, o passarem al metge. Però normalment les visites a la infermeria, amb el tema de dietes, tema de control de pes, control d'hipertensió, tot això es fa amb infermeria.
Clar, que tendim a demanar hora pel metge, no? Sempre
sí,
a tothom.
Sí, hi ha una cultura de que el metge és el que... Perquè abans la infermeria era una altra cosa.
Uh-huh.
Hem avançat, la imatge de la infermeria és una altra cosa, tenim uns rols molt importants dintre de l'equip de salut i hem de treballar per fer-ho visible. I la població, bueno, saben qui som, però no saben què fem. I fem molta feina. I en aquest sentit, nosaltres fem aquest cribatge i aquest seguiment. Després, l'equip de medicina també. De fet, som un equip que treballem també amb rehabilitadors, treballem amb psicòlegs, o sigui que som un equip que detectem problemes i intentem treballar-ho dintre de l'atenció primària, que és el nivell més bàsic i que t'acompanyarà durant tota la vida. O sigui que som els que estem allà i que les nostres portes estan obertes a tota la població.
Perfecte, només falta que entrem i allà ens trobarem tots
plegats.
Exacte,
no cal tenir una malaltia.
Exacte. 9 minuts i a les 7 de la tarda incorporem a la conversa la Carolina Hernández, que és bioquímica clínica especialitzada en longevitat. Carolina, molt bona tarda.
Hola, què tal? Encantada.
Igualment.
Moltes gràcies per la invitació.
Igualment, moltes gràcies a tu.
Podria parlar en català, però millor que parli en la meva... llengua per pensar millor.
Com et sentis més còmode, no hi ha problema. Et volia demanar, la persona que arribarà per primera vegada als 150 anys, si és que hi arribem alguna vegada, ja ha nascut?
Bueno, yo creo que esta afirmación es un poco especulativa, más que científica, un poco marketingiana también. Y si bien es cierto que la esperanza de vida sigue aumentando, digamos, alcanzar los 150 años con los conocimientos que por el momento tenemos, es poco probable, digamos. Yo creo que lo más importante no es, digamos, enfocarnos en el número de años, es decir, en lo que nosotros conocemos como life span, es decir, cuánto tiempo vivo, sino en la calidad de esos años que vivimos, ¿no? El principal objetivo que tiene la medicina de la longevidad es justamente mejorar los años de vida con salud. Es decir, que una persona, por ejemplo, que llegue a los 100 años, pueda vivirlos con la misma vitalidad que cuando tenía 70 o 65, ¿no? Ese sería el principal objetivo, digamos, aumentar los años saludables.
Carolina, tu ets experta en longevitat. En aquest sentit, quins avenços s'estan fent? Heu desenvolupat tècniques per poder rejuvenir, que és el que sembla que preocupa més de la gent?
Bueno, la medicina de la longevidad, digamos, todavía sigue teniendo, hay algunas bases, ¿no?, sobre el proceso del envejecimiento y estrategias, digamos, factores básicos, primarios a resolver, como es lo que decía Mónica, creo que es la enfermera,
sí,
que tienen que ver con una nutrición adecuada, una práctica de ejercicio físico, mantenerse activo, gestionar el estrés, lograr un descanso reparador, controlar tal vez algunos factores del exposoma, digamos, del entorno que nos rodea, y esas cuatro pilares son fundamentales para poder luego generar o intervenir con otras estrategias que sí se están realizando, que ya podemos decir que se están tratando en humanos, como es, por ejemplo, fármacos como la metformina o la rapamicina o otras sustancias senolíticas, que son las que nos permiten eliminar esas células envejecidas que suelen acumularse en nuestro cuerpo a medida que envejecemos. También hay algunos suplementos geroprotectores y también, digamos, te diría que uno de los principales y grandes avances que está habiendo en este momento son las terapias regenerativas, celulares, génicas, digamos que donde sí se está interviniendo en factores biológicos claros del proceso de envejecimiento. Yo creo que eso es, digamos, las principales intervenciones de avanzada, de vanguardia en este momento.
Carolina Hernández, bioquímica clínica especialitzada en longevitat, ha quedat molt clar i repeteixo, moltes gràcies.
De nada.
Que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies.
Que vagi molt bé. Mònica, una mica això que deia de treballar més per una bona qualitat de vida que no per una quantitat, no? D'arribar a 150 anys, potser hem d'arribar als 90 i arribar-hi estant sans i estant bé. Mònica García, infermera de família i comunitària del CAP Adrià de Barcelona, m'he apuntat que teniu les portes ben obertes, perquè sempre. Us puguem venir a veure abans que arribin les malalties.
I tant.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ana Hernández, com ho has vist, això? Has anat prenent apunts o no?
I tant. A més, jo intento cuidar-me bastant, doncs prenc apunts perquè és tot molt important el que han dit. Sí,
menjar un all al dia...
No,
si
tampoc ho feia,
gust,
eh?
Si et ve de gust, el pots prendre, però d'allò, el dejun intermitent tampoc sembla que...
Passaria massa gana, Roger.
Que sigui la solució. Els suplements, tampoc.
A la copa de vi al dia, encara menys.
Tampoc, ens l'han tret.
Els passos,
els passos, 10.000, 8.000, mou-te, i sí. Com ens deia la Pepita, balleu.
Balla, això m'ha encantat, és
balleu
que crec
moltíssim.
Que això ho hem de posar més en pràctica, ballar.
Moveu-vos. Tot això són consells per viure més i millor. Demà hi tornem a partir de les 4 de la tarda. Us deixem amb el Tot Costa, que vagi molt bé.
Un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Cinema d'acció.
El teu cos pertany a l'Estat.
Una pel·lícula amb Jennifer Lawrence.
Faré tot el que se'm demani. Si no li pots ser útil a l'Estat, t'hauré de disparar una bala al cap.
Red Sparrow, dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Perquè no tinguis el mateix estiu de sempre, a Catalunya Ràdio cada vespre sona diferent.
Avui dijous, les protagonistes de les lletres de les cançons...
Júlia... Mireia.
A Dones, Flors i Violes, amb Blai Mercè.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, 5 propostes diferents per no tenir el mateix estiu de sempre amb Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat. Els esports aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu viu el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Va disparar, el que passa que se li va encasquillar la pistola, que si no, a hores d'ara estaria sec.
Asomava lo que parecía un brazo de una persona.
Aquest estiu, Crims, a Catalunya Ràdio.
Es presenta a comissaria i diu que vol autoconfessar-se de la mort d'una persona.
Posem llum a la foscor.
Una discussió entre víctima i agressor, fa genollar i li acaba dient que ho va matar.
Què va passar? Qui ho va fer?
Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia no ho sabem.
I per què?
No ser perquè cogi el martillo i le pega un golpe.
De dilluns a divendres, a les 12 del migdia, Crims, amb Carles Porta.
Com a fas més oscura.
La tarda d'estiu. Quatre a set de la tarda. Estic fina, te disciplina. Nina, com ho balles, este cos me fascina. Diu que no n'hi ha d'altre quan sa seva menina. Jo disc mil cartes des de dins sa cabina. Amb Roger Carandell.